dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o yoga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Caravana, comencem la ruta de la Seu.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 10 del matí. A aquesta hora saludem el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant, com sempre, com cada setmana fem des de la caravana del doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com sabeu, a la ruta de la Seu estem repassant aquesta història de l'esport. Que avui, per on passa?
Ui, avui passa per aquí, molt a prop, d'aquí,
sí,
A prop del barri de Sants, que és la muntanya de Montjuïc, una muntanya doncs, excepcional i molt important per Barcelona i per la història de l'esport.
Per què important per la història de l'esport? Ara de seguida ho desgranem tot plegat, sí. Però abans, com sempre, fem un resum del tema del dia, que és aquest Montjuïc, eh? Uh-huh. Per què Montjuïc com a muntanya de l'esport?
És un cas excepcional, jo diria que és un dels pocs casos que es donen a Europa i segurament al món, on un sol espai, ubicat en una ciutat, doncs plegat durant la història, sobretot durant la història del segle XX, doncs tantes i tantes proves esportives, tantes i tantes instal·lacions esportives. Això la fa molt excepcional, molt diferent, i la fa una muntanya doncs, molt important per la història de l'esport, perquè bona part de la història de l'esport de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general, ha passat per aquest únic espai, per aquesta muntanya de Montjuïc.
Quan es comença a instaurar l'esport a una muntanya com Montjuïc?
En el cas de Montjuïc, les primeres pràctiques esportives es donen al segle XIX. ja, a finals del segle XIX. Cap a l'any 1883 s'hi construeix una instal·lació que la ciutat no tenia, que havia tingut en el que ara és l'Eixample, de la primera meitat o mitjans, més o menys, del segle XIX, que és un hipòdrom. Un hipòdrom, en aquell moment, al segle XIX, era molt important per el lleure, sobretot de l'aristocràcia, de la burgesia, de les classes privilegiades, i la ciutat de Barcelona, doncs, havia de tenir un hipòdrom. I el 1883 es construeix a partir d'una planificació d'unes empreses estrangeres, perquè aquí no n'hi havia encara que construïssin aquest tipus d'instal·lacions, l'hipòdrom de Can Tunis, és a dir, que està a la part baixa, mirant cap a mar, diríem, de la muntanya de Montjuïc. Això és el que passa al 1883, i després, a principis del segle XX, es torna a fer una petita instal·lació a la muntanya de Montjuïc, en una zona diferent, que és el Tiro Nacional. I, per tant, això vol dir un pavelló de tir. Mm-hmm. El tir també és un esport,
encara
evidentment.
Hi és.
Encara hi és. Molt important, molt antic, de 1907, i que té una vinculació al principi, doncs, una vinculació amb l'exèrcit, també, que eren els membres de l'exèrcit els que practicaven, sobretot, aquest esport, no?, el tir. Per tant, diríem, entre els cavalls i el tir és com va començar tota la història esportiva de la muntanya de Montjuïc.
Com dic sempre, Xavier, anem un moment enrere per seguir tirant endavant, perquè entenc que a la pràctica el que necessitava l'esport és d'espais concrets.
Sí, això és molt important per entendre la història de l'esport i la seva vinculació amb el territori i amb les ciutats. Al segle XIX, com hem explicat moltes vegades, quan apareix la normativització i la institucionalització de l'esport, és a dir, la creació, l'invent dels esports actuals amb unes normes, amb unes normatives, i per tant, aquestes normatives el que explicaven, doncs, com tothom sap, és el que podia fer o no podia fer un jugador, el que podia fer o no podia fer una pràctica esportiva, etc. Però també el control del temps. Tots els esports tenen un control del temps. Un partit dura un temps determinat, o una cursa, doncs, es mesura el temps també, i això és molt important per saber qui guanya i qui perd. I també l'espai, és a dir, en quin territori, en quin espai concret, en quin escenari es practica aquest esport. Ara, per nosaltres, és molt fàcil, i tots pensem, no?, en l'actualitat, la gent més jove, doncs, pensa que l'esport es pot fer a qualsevol lloc. La gent va a córrer, la gent va a la platja, la gent surt per un circuit, la gent improvisa la pràctica esportiva, però des de l'inici, gairebé diríem, durant tot el segle XX, l'esport es practicava en unes instal·lacions concretes, en uns espais concrets. Això va determinar molt la pràctica esportiva i qui podia o no podia fer esport, perquè s'havia de tenir accés a aquests llocs,
clar,
a aquests
espais.
Això t'ho
va dir, com es gestiona tot plegat?
Perquè... Clar, això, al principi es gestiona, doncs, de manera privada, perquè l'esport no està contemplat per l'administració pública, no hi ha inversió de diners en esport, no és un afer públic, diríem així, sinó que és un afer privat de clubs. Per això es creen els clubs i aquests clubs creen les instal·lacions. I això val uns diners i per això no tothom podia practicar esport, perquè per jugar un partit de tennis havies de ser soci d'un club de tennis per poder tenir accés a unes pistes. I el mateix amb totes les pràctiques esportives. Això, en el cas de les ciutats, doncs acaba determinant el que ara en diem d'una manera tan poètica i tan anglosaxona l'skyline de les ciutats, perquè els estadis, els pavellons, les piscines, les pistes conformen un perfil determinat d'una ciutat i els espais i com es concebeixen aquestes pròpies ciutats, no? En unes ciutats més o menys denses, molt urbanitzades, en aquell moment, a principis del segle XX, doncs era molt difícil trobar espais lliures per poder-hi construir aquestes instal·lacions esportives. Per això, la major part de l'esport i l'accés a l'esport durant bona part del segle XX és un afer de les classes privilegiades que tenen diners per ser socis per pagar aquestes instal·lacions. I la resta de la gent no podia accedir a instal·lacions esportives, per tant, no podia fer esport. Per què? Perquè no existien instal·lacions públiques de l'esport.
Anem concretament a les ciutats mediterrànies i posem el focus en Barcelona, que és del que estàvem parlant. Sí? De seguida anem a Montjuïc, però en una ciutat de Barcelona, com es va planificar, per exemple, aquesta creació d'espais esportius, que entenc que són estadis, pistes d'atletisme, piscines...
Sí, no es planifica des del punt de vista d'una planificació global per part de les instàncies públiques o de l'administració pública, per això que deia abans, perquè no es dediquen... Perquè no l'esport encara en aquell moment no era un afer públic, no s'hi dediquen diners dels impostos dels ciutadans per fer instal·lacions públiques, i aleshores què passava en aquestes ciutats? Normalment, al principi, els espais lliures eren parcs. Les ciutats centroeuropees o del nord d'Europa tenen molts parcs, moltes zones verdes, les han tingut sempre des del principi. En el cas de les ciutats mediterrànies això era més difícil.
Costa més, eh?
Per un tema de clima, per un tema de conformació històrica de les ciutats, una trama molt densa, una trama urbana molt densa, amb poc espai lliure per fer instal·lacions esportives.
Jo sempre ho dic, que uns emmirallen la Ciutadella fins que va a Hyde Park.
Correcte. Precisament, la Ciutadella és un dels pocs espais públics que Barcelona ja tenia. La Ciutadella ja sabem quin és l'origen. Al segle XVIII es destrueix una part d'un barri de la Ribera a Barcelona i s'hi fan unes instal·lacions militars, diguem-ne, no? I després, al segle XIX, això s'urbanitza i es converteix en l'Exposició Universal de 1888, etcètera, més o menys en el que coneixem actualment, que és el parc de la Ciutadella. Aquí s'hi van fer curses d'atletisme, s'hi feien partits de futbol, perquè era un dels pocs espais públics que existien. Quins altres espais públics o lliures quedaven? Doncs la platja, però la platja no s'hi feia pràctica esportiva. La platja a finals del segle XIX, principis del segle XX, no hi anava ningú, pràcticament. I, a més, hi havia tota la zona del Poble Nou amb fàbriques i, per tant, estava en unes condicions molt diferents a les actuals. No s'hi podia pràcticament accedir a la platja. Quedava Montjuïc, que era un espai lliure, un espai verd lliure, també amb un origen militar del segle XVII, etc. Quedava una mica el que diríem els contraforts del Tibidabo, on també s'hi van fer a principis, ja des de principis del segle XX, proves sobretot de motociclisme, no? De la Penya Rin i tot això en la zona de Vallvidrera, però quedava Montjuïc. Montjuïc encara no estava urbanitzat a principis del segle XX, fins que després, ja sabem que als anys 20 l'exposició internacional farà que s'hi facin tots els pavellons i tot tal com més o menys com coneixem actualment la muntanya de Montjuïc. Però és veritat que Montjuïc era un dels pocs espais lliures grans on que quedaven a la ciutat de Barcelona on s'hi podia fer, doncs evidentment quan l'esport es comença a posar de moda s'hi podia fer pràctica esportiva.
Abans us ho explicaves una mica, Xavier, però quina és la primera gran construcció esportiva pública que s'ubica a Montjuïc?
La primera gran construcció esportiva de caràcter públic, hem dit...
dit el tir...
El tir i a l'hipòdrom, però això era privat, estava gestionat i era de propietat privada totalment. La primera serà ja a principis de la dècada de 1920. A l'any 1921 s'hi planifica i s'hi construeix el primer gran estadi, que actualment coneixem com la Foixarda, que va quedar en un segon pla, evidentment, però que es va planificar i es va construir pensant en que Barcelona va demanar la celebració dels Jocs Olímpics de l'any 1924. Per tant, més o menys l'any 17, l'any 18, l'any 19, doncs es comença a pensar que es necessita un estadi per convertir-lo en un estadi olímpic per l'any 24. I aquest estadi és aquest, el que es diu originàriament, i és un nom que ningú gairebé ha recuperat i que s'ha quedat...
Serà el Serraïma.
No, el Serraïma és posterior. L'estadi, que en diem de la Foixarda, perquè està en una zona que era una pedrera, a Montjuïc, que era la pedrera de la Foixarda, però que es diu l'Estadi Català. I es va inaugurar com a Estadi Català el Nadal de l'any 1921. Aquest estadi era un dels estadis més moderns, es va pensar en un estadi ampli per unes 35.000 persones, un estadi a l'alçada dels grans estadis que en aquella època hi havia a Europa.
Per l'època, 35.000 sí, persones?
Era molt espaiós, es va, de fet, com sempre passa amb aquestes coses, es va copiar una mica quins eren els estadis més importants d'Europa i es van fer uns plànols. Primer es va fer una planificació perquè l'any 18, quan la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament, qui és que va impulsar la construcció d'aquest estadi pels suposats Jocs de 1924, que al final no es van fer a Barcelona, evidentment, es van fer a París, doncs va demanar a diversos arquitectes, enginyers, etc., que fessin projectes per a quin lloc de la ciutat de Barcelona es podia construir un estadi. Va haver-hi un projecte molt important en aquell moment que va dissenyar l'enginyer Francesc Claude Forestier, que va ser a la Diagonal, a prop de Pedralbes, però això al final es va desestimar, i va ser l'arquitecte... arquitecte esportiu, diríem, ja especialitzat en esports molt important català, que era Jaume Mestres i Fosses, i l'enginyer també Rubió i Ballbé, que van pensar que Montjuïc seria el millor lloc per instal·lar-hi aquest estadi, que es va inaugurar, com he dit, el Nadal de l'any 1921, un partit de futbol entre el Barça i l'Esparta de Praga, i que doncs havia de ser, es va concebir com un futur estadi olímpic per uns jocs fallits de 1924. Aquesta va ser la primera gran instal·lació esportiva de Montjuïc.
Clar, parlaves dels Jocs Olímpics de fallits en una ciutat com Barcelona el 1924. El que sí que arriba el 29 és l'exposició internacional a Barcelona. I sí, entenc que això afecta d'alguna manera o altra a Montjuïc, eh?
Moltíssim. Aquesta sí que és, definitivament... És a dir, diríem, a partir de l'exposició internacional de l'any 29 i tot el que es planifica és quan s'urbanitza Montjuïc i quan es consolida la muntanya de Montjuïc com la muntanya esportiva per excel·lència, perquè, a més de tots els pavellons de la fira que es van fer per l'exposició internacional del 29, es va planificar també, definitivament, la construcció d'un gran estadi, que és l'estadi de Montjuïc actual, bueno, l'actual està remodelat, no?, però que conserva la façana antiga, que es va construir per... Doncs això, es va inaugurar l'any 1929. Però no només l'estadi, l'actual estadi de Montjuïc, sinó també la piscina, perquè es pensava en una nova celebració olímpica, és a dir, Barcelona va aspirar a celebrar els Jocs Olímpics de l'any 1936. I aquí es va construir l'estadi, que, per cert, l'estadi va costar, doncs, això, uns 8 milions de pessetes de l'època, és a dir, uns 50.000 euros aproximadament, l'estadi de Montjuïc, i una piscina, la piscina de Montjuïc, i també unes pistes de tennis. És a dir, que ja es va concebir, aquí ja vèiem, no?, que es concebia que la muntanya de Montjuïc era una muntanya poliesportiva. No? És un cas realment molt interessant, el de Montjuïc, perquè s'hi han celebrat pràcticament totes les proves esportives al llarg de la història.
No? De fet, segur que molta gent ha vist fotografies, imatges en moviment, de fins i tot curses de motociclisme o d'automobilisme.
Exactament, això és el que...
És un històric, això,
Exactament, que es van deixar de fer, sobretot les curses automobilístiques l'any 1975, a partir d'un accident...
Per perillositat, sí.
Sí, per un accident tràgic, en què van morir persones. Però sí, ja des de la dècada de 1930, en el que es coneix com el circuit de Montjuïc, s'hi van fer curses motociclistes que, doncs, eren del circuit mundial, diguem-ne, de motociclisme, i això es va seguir fent. També s'hi van fer curses automobilístiques durant molts anys, la dècada dels 50, dels 60, dels 70, fins a l'any 75, com hem dit. S'hi han fet proves ciclistes habitualment. És a dir, que el circuit de Montjuïc, més enllà de l'estadi, la piscina, el tennis, el tir, l'hipòdrom, s'hi ha fet de tot a Montjuïc des del punt de vista esportiu.
El protagonisme esportiu de Montjuïc, ara que parlàvem dels anys 30 i d'aquestes curses de motociclisme i d'automobilisme, aquest protagonisme esportiu que destaca tant una muntanya de Montjuïc i que és tan paradigmàtic en una ciutat com Barcelona, continua després de la Guerra Civil? Perquè entenc que la Guerra Civil ho para tot, com sempre.
Efectivament, ho para tot i després es recupera sobretot a partir de la dècada de 1950. La dècada de 1950 es fan dos esdeveniments molt importants internacionals que impulsen el manteniment i la construcció i l'eixamplament, diríem, de les instal·lacions esportives. Per una banda, un cas molt peculiar, el 1951 es va celebrar el Mundial de Hockey a Barcelona, el primer gran esdeveniment esportiu internacional després de la Guerra Civil, i per fer-ho es va habilitar el Palau Nacional, és a dir, que es va jugar dins del Palau Nacional, és a dir, s'aprofitaven les instal·lacions, els pavellons que s'havien fet per la fira de 1929, i després amb els Jocs del Mediterrani de l'any 1955, on es fa per primera vegada una construcció indoor, en diríem ara, és a dir, un pavelló, que no existia a la ciutat de Barcelona, un pavelló esportiu públic, que és el pavelló del carrer Lleida, el Palau d'Esports de tota la vida, els que ja tenim una edat.
Doncs s'ha aturat, això, perquè el Palau d'Esports va ser després el famós Teatre Barcelona Musical.
Correcte.
I ara ha tornat a ser Palau d'Esports, però està Està tancat, diria.
Sí, és una instal·lació molt antiga, és una instal·lació que es va fer pels Jocs del 55 del Mediterrani, on s'hi van fer totes les proves que s'havien de fer en un pavelló esportiu tancat d'aquests Jocs del Mediterrani.
Per cert, que és enorme.
És molt gran i tenia una capacitat també molt gran, també una obra important, diguem-ne, en aquest cas, que consolidava una vegada més la muntanya de Montjuïc, no? Que tenia un gran estadi, que tenia una piscina, que tenia instal·lacions per tennis i que tenia ara també un pavelló tancat.
Es tractava de construir un gran gimnàs a l'aire lliure? O sigui, la idea era aquesta?
Sí, aquesta idea és bona.
O va anar coincidint tot plegat?
Va anar coincidint tot plegat. És a dir, no hi ha una planificació des del principi. M'ha agradat la idea, aquesta grega clàssica, de l'àgora, que hi ha gent que ho ha comparat.
Una àgora esportiva, no?
Sí, una àgora esportiva gegant a l'aire lliure, en una zona, a més, preciosa, no? Des de la qual es pot veure el mar, des de la qual es pot veure la ciutat, molt privilegiada en aquest sentit, però no hi ha una planificació en aquest sentit des del principi, sinó que es va anar sumant, però sí que és veritat, doncs això, no? Sobretot després de 1929, de la construcció de l'estadi i la piscina, sí que ja es consolida aquesta idea per part de les instàncies públiques i locals, l'Ajuntament, etc, que la muntanya de Montjuïc pot esdevenir una muntanya esportiva privilegiada, sí.
1883, 1921, 1929, 1950 aproximadament, però si un any ho canvia tot, és el 92.
Efectivament, aquí ja és la gran consolidació en aquest sentit de la muntanya de Montjuïc, perquè, de fet, s'aprofita... Clar, l'estadi era ja una instal·lació emblemàtica, s'aprofita, doncs, tota la fesomia i tota la façana, i es renova per dins totalment l'estadi, i es construeix un nou pavelló, el pavelló del carrer Lleida, i, com has dit, era molt gran, però era molt antic, i a més, estava en una zona una mica desubicada, una mica allunyada de l'estadi, i és quan es va fer el Palau Sant Jordi, no?, al costat, i es va fer la piscina nova. I tot això, doncs, va modernitzar i consolidar la muntanya de Montjuïc com aquesta gran instal·lació a l'aire lliure esportiva, gegant, no? Per tant, els Jocs del 1992, sí, efectivament, que van afectar i que van impactar no només a Montjuïc, com sabem, sinó a tota la ciutat en general.
La zona marítima, sobretot.
Sí, sobretot la zona marítima. També es va recuperar molt la part de la platja i l'accés a la platja. Però Montjuïc jo crec que no, va acabar tenint un gran protagonisme esportiu, no? I ara ja crec que és conegut a tot arreu, internacionalment també, com aquest gran espai esportiu olímpic de la ciutat de Barcelona.
Xavier, a mi em passa una cosa, no sé si et passa tu com a professor, quan expliques aquestes coses a classe, per exemple, quan parles d'estadis de 35.000 persones, i clar, els nanos joves pensen, bueno, al Camp Nou hi caben 100.000 persones. Però estem parlant d'una estadi de 35.000 persones a principis del segle XX, quan, recordem, al Palau Sant Jordi hi caben només 15.000. A mi em sembla una barbaritat, a principis de segle, una estadi de 35.000 persones.
Sí, perquè sobretot el que hem de tenir en compte és quina demanda hi havia d'esport i d'espectacle esportiu, de consum d'espectacle esportiu. I en aquell moment hi havia moltíssima menys que no pas ara. Per tant, un estadi de 35.000 persones era un estadi estàndard dels grans estadis, ja ho he dit abans, europeus. És a dir, no són xifres a l'atzar, sinó que el que es fa quan es planifiquen aquestes instal·lacions és mirar què està passant en les grans ciutats europees i americanes, on sí que hi ha una demanda elevada d'espectacle esportiu, no? I per això aquesta xifra. I tinguem en compte que això és l'any 21 i que quan es planifica l'estadi de Montjuïc per l'any 1929 ja es fa un estadi per 65.000 persones. És a dir, l'estadi de Montjuïc originàriament té una capacitat de 65.000 persones. És molt interessant aquest tema dels estadis, en podem parlar més àmpliament, i Barcelona, els estadis i Barcelona, perquè la dècada dels anys 20 és la gran dècada dels estadis, quan es construeix l'estadi de les Corts del Futbol Club Barcelona, l'estadi català, que hem dit, a la Fuixart del 21, l'estadi de Sarrià, també, el 22, l'estadi de Montjuïc, el 29, és a dir, és un moment de gran efervescència quan apareix i emergeix la indústria de l'espectacle esportiu, i Barcelona no és gens aliena, sinó que s'assuma aquesta corrent de gran demanda de lleure esportiu per part dels ciutadans a tota Europa i també als Estats Units.
I ara sí, me la guardava pel final. El cas de Montjuïc És un cas únic a Europa?
Jo diria que sí, en el sentit de... És un cas únic com un únic espai en el que s'hi apleguen una gran quantitat d'instal·lacions esportives públiques diverses, amb diferents objectius de pràctiques esportives. Evidentment, doncs, a París, al Bois de Boulogne, a Múnich, per exemple, el cas de tota la zona olímpica. És a dir, sí que hi ha moltes ciutats en què uns Jocs Olímpics han impulsat la construcció d'una villa olímpica, d'un estadi, d'una piscina, etc. Però que al llarg de, d'una manera tan sostinguda, al llarg de tot el segle XX, es vagin aplegant diferents instal·lacions esportives, que a més s'hi hagin fet curses d'automobilisme, de motociclisme, de ciclisme. Jo diria que pràcticament no hi ha cap pràctica esportiva que no hagi passat per la muntanya de Montjuïc, i això el fa un cas excepcional en el conjunt europeu. Sí.
Per cert, que si parlem de Montjuïc, si parlem d'estadi olímpic, també hem de parlar d'això. Us ho anunciàvem aquest matí, nova gira 2024 World Tour de Bruce Springsteen i la seva Street Band, que el tornarà a portar a una ciutat com Barcelona. 12 i 14 de juny a Madrid, 20 de juny a Barcelona, previsiblement, com ha fet gairebé sempre, perquè també ho ha fet al Camp Nou. Això sí, sempre fa estadis, eh? Però previsiblement serà a l'estadi de, precisament de Montjuïc, que és sí, el que estàvem parlant avui, Xavier.
Jo diria que Springsteen és un paio que, a més, a Montjuïc se l'estima molt, no? Perquè també ha tocat al Palau Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
És a dir, que ha tocat pràcticament a tot Barcelona, on se l'estima molt.
N'ets fan, tu, de Bruce Springsteen o no?
Sí, sí, força vaig ser a l'últim concert a Montjuïc. Sí, sí.
I serem el proper, també, o no?
I tant, i tant.
Veus? Gràcies, Xavier, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 10 del matí. Ui, com sonarà avui el gos. Clar, és que ho han anunciat. Han anunciat que farà nova gira, que passarà per la seva ciutat eterna, que és Barcelona. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu ets fan de Bruce Springsteen o no?
No especialment.
No especialment, eh?
No.
Eva Vives, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets fan de Bruce o no?
M'agrada molt, sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
I aniries a un concert?
Si pogués, sí.
Sí? Doncs mira, preparada el dia que surtin les entrades, perquè ja saps que les entrades del Bruce...
Vuelen.
Qui no corre, vola, eh? Qui sí, no sí. Corre, vola. Jo recordo que les darreres entrades del Bruce me les vaig comprar en directe. Estava fent ràdio en directe, estava substituint a Pol Marçà aquell matí, i en directe vaig poder comprar les entrades. Avui ens acompanya també en aquesta tertúlia de gent gran, Enric Miró. Enric, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu sí que ets
jo,
fan.
M'agrada.
T'agrada?
Diguem-ne fan de disc seguidor, m'agrada. M'agrada el Bruce, però anar-lo a veure aquí o allà, no. M'estimo més sentir-lo.
Sí, eh?
Sí.
sou fans, però, o sigui, sou mitòmans? Ferran, tu ets mitòman d'algú? Que diguis que jo segueixo aquest amb,
no,
o aquesta, vaja.
No, perquè entraria en el problema de dir qui és el primer. No.
No, eh?
No, d'una espècie.
Eva, tu fenomen fan, com el portes?
No, així d'un fixe, no.
No, eh? Tampoc.
M'agrada molt la música i m'agrada molta gent diferent.
Enric?
Jo m'agrada tot tipus de música,
tot
clàssica,
tipus.
Moderna...
Mira.
I vull dir, m'agrada l'òpera.
Mm-hmm.
Als 14 anys, imagina't, als 14 anys jo anava a veure Sarsuela al Teatre Victòria.
Un clàssic.
I després al Liceu, evidentment.
Clar, clar,
i al Palau de la Música. Després ho vaig deixar-ho
Sí.
Però m'agrada tot tipus de música, o sigui, mentre, vull dir que així com hi ha gent que va a un museu a veure quadres i li transmet alguna cosa, a mi l'art pictòric no m'agrada, però no em diu res. En canvi, la música la sento, em penetra, vull dir que...
T'entra,
tot tipus de música, vull dir que...
Per cert, Enric, que si t'agrada l'òpera, jo et recomano molt que escoltis normalment aquest programa els dilluns, que ens acompanya Maria Broncova, que és directora escènica d'òpera, divulgadora musical d'òpera, i que ens explica l'òpera d'una manera molt diferent, molt divertida i molt actual.
I a quina hora?
Això sol ser cap a la una del migdia.
Ah, perfecte.
Sol ser cap a la una del migdia. Per cert, vindrà aquest dijous, en comptes d'aquest dilluns, que vam fer altres coses. Aquesta setmana, Maria Broncova, que vindrà dijous a parlar-nos d'òpera, a parlar-nos de Victòria dels Àngels.
Ah, ara es compleix el centenari.
Exacte, per la Victòria dels Àngels.
Jo el que deia l'Enric, ho subscribeixo perquè m'encanta tot tipus de música.
Sí?
Per exemple, jo amb 14 anys estudiava ràdio i electrònica per correspondència i vaig muntar un aparell de ràdio. I el primer que vaig sentir i em vaig quedar parat va ser les Valquíries de Wagner.
Home,
i em va encantar la música, aquella música,
clar,
no se sentia. I després vaig veure la pel·lícula Música i Làgrimes, que era la vida del Greg Miller.
Que m'anaves a dir Apocalipsi Now,
no.
Que és on surt les Valquíries.
És on surt, després, sí, sí. Pues vaig veure la pel·lícula de la vida de Greg Miller,
sí.
On vaig quedar un demut i tot aquella... I, bueno, i llavors ja... Tota mena de música m'encanta.
Veus que bé.
I vaig bastant al Palau de la Música, sí.
Escolta'm, entrem en plana política?
Som-hi.
Ai. Reunió dels dirigents del Partit Socialista Obrer Espanyol amb Carles Puigdemont, que jo crec que ens ha agafat a tots amb el peu canviat, a Bèlgica. Tots dos partits, tant PSOE com Junts per Catalunya, coincideixen en dir, amb un comunicat conjunt, que les negociacions estan anant bé.
Tant de bo. Jo no les tinc totes, perquè veig que poden sortir escaldats uns i altres. El PSOE, que no ho tenia clar segons quines coses, i va una mica arrossegant els peus. I per l'altra banda, pues que ja sap que si hi ha eleccions, pues pot perillar si entra la dreta amb l'extrema dreta. I llavors, pues, el que no poden fer és com la pel·lícula d'aquest dels Marx, que tot el que se demana i s'aconsegueix, i un huevo más. No, això tampoc no anirem bé.
Eva.
Bueno, a veure si arriben a algun acord o es fa alguna que estigui coherent i bé. I noves eleccions em preocupa més perquè pugui sortir la dreta, la veritat. Això és el perill que corren, no? Sí que no ho sé, no ho sé, tampoc ho veig gaire clar, no? Però a veure què passa, a veure a on t'arriben, ja veurem.
Enric, com ho veus?
Jo estic convençut de que el PSOE pagarà un preu. Això ho tinc claríssim, que pagarà un preu.
Més que l'amnistia?
Més que l'amnistia. Pagarà un preu. Perquè, vull dir, hi ha desunió dins les files del PSOE. Vull dir, que el de Castilla-La Manxa aquest sigui el dissident, jo crec que hi ha més dissidents. Ara, interessa governar, els interessa governar, perquè, vull dir, la política és això, és mantenir la poltrona al preu que sigui, m'entens? Perquè el que no és possible és que fa dos mesos digui que ni amnistia ni referèndum, i ara que es veu amb la necessitat digui jo l'amnistia el primer i el referèndum ja veurem, no? Però l'amnistia segur. Per altra banda, també crec que el tema aquest s'ha d'acabar d'una vegada o una altra, m'entens? Vull dir, jo sé que quan s'acabi lo del migdia abans sortirà el tema de referèndum i així anirem voltant i anant com aquella del ratolí que va donant voltes a la roda, no? Però, vull dir, jo estic convençut que el PSOE pagarà un preu.
Va, Enric, que tu t'hem escoltat menys aquests dies respecte a tot plegat. Tu creus que hi haurà investidura o veus més a prop les eleccions?
Home, jo estic convençut al 98% que hi haurà investidura, segur. Home, s'hauria de torçar molt la cosa perquè no hi hagués. Vull dir, els principals interessats és el PSOE, això està claríssim. Ara, el que no pot ser és allò de, no sé, no vull dir una vulgaritat, però allò de jo més que tu, m'entens? Vull dir que tu demanes 3, doncs jo ara pujo l'aposta a 4, m'entens? I ara demano 4, i l'altre, doncs jo de 5, no vull ser menys que tu. I amb aquesta tessitura estem, vull dir, hi ha un mercadeig que, bueno, jo, en fi, no estic posat en política, però vaja, m'imagino que això entra dins la regla del joc, aviam qui, i sobretot entre Esquerra i Junts, vull dir, això és evident, m'entens? Ara, que hi haurà investidura, jo et dic el 98%, jo crec que sí. Ara, amb quines condicions i en quins pactes? Això és el que ningú ha dit i tothom amaga, m'entens? Ja veurem, el temps al temps. La setmana que ve o l'altra, pues, sortirem de dubtes.
Sí, com sigui, Esquerra Republicana, que segueix avançant en la seva negociació per millorar el finançament, però també per quedar-se amb la gestió de Rodalies, i el govern espanyol ja ha anunciat que traspassarà la gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya. Segons avança el diari El País, la Moncloa i el govern tenen pràcticament tancat aquest acord. Pedro Sánchez va comprometre, recordem-ho, a complir aquesta demanda d'Esquerra Republicana el 2022. Per tant, fa un any. Doncs bé, finalment, sí, el govern espanyol traspassarà aquesta gestió de l'ingrés mínim vital a Catalunya. Per tant, sembla que les negociacions, com indiquen els partits, van cap a bon peu. En plana política, encara us hem de dir que avui en estem molt pendents, perquè d'aquí pràcticament 19 minuts veurem la princesa Elionor, que compleix 18 anys, tot preparat ja a la carretera de Sant Jerónimo, podem veure-ho per imatges a través de la televisió, perquè avui jura la Constitució.
Sí, sí, home. Comentant sobre l'acte d'avui, Jan, pues, no m'agrada gens que partits no hi vagin quan se'ls paga per anar al Congrés.
Una cosa és anar... Alguns ministres no hi seran. Alberto Garzón d'Esquerra Unida no hi serà. Alguns membres de Sumar no hi seran, tot i que Yolanda Díaz sí que hi serà.
Sí, ja, però tots els partits...
Els partits independentistes
no hi van, però cobren perquè hi hagin. Una altra cosa és que hi vagin, no els hi agrada la monarquia, doncs no aplaudeixin, no, però s'hi paga per anar. I s'ha de tindre en compte de que la Constitució es va votar l'any 78 per una immensa majoria. Els que diuen que ningú ha votat la monarquia, no? En un article de la Constitució, el principal, diuen que l'Estat es constituïa en una monarquia parlamentària. Per tant, jo crec que allò, el malament anomenat el règim del 78, home, va ser un avanç. De on veníem? Si no es haguessin posat en aquella època el llavors el rei, que ho va fer bé perquè li hagués pogut ser molt fàcil seguir, perquè com estava tot atado i bien atado, i hi havia els principals poders de que havia llavors, estaven a favor del que hi havien estat de tants anys enrere, pues ell i l'Adolfo Suárez pues van tirar la cosa endavant. I es va... Després, clar, ha passat el que ha passat, però bueno, és que el mateix que el rei després... es va desviar, diguem, de l'1 correcte, quan també això jo ho he viscut i m'ha dolgut també el que hem viscut aquí, que amb tot el que havia fet el president Pujol, tot el bo, després pues, va quedar una mica la cosa atacada per tota la corrupció, que si no per ell directament, per si per la seva família, no sé.
Eva.
Doncs, bueno, jo crec que és un procés que té que passar, que ja és algo que ve de tradició, per dir-lo, anomenar-lo d'alguna manera. Et pot agradar o no pot agradar el que hi hagi monarquia, o sigui, et pot molestar o no, però, bueno, és algo que ja estava prescrit. Ara, que la princesa arribi a governar, això ja ho veig una miqueta més lluny i més difícil.
Sí?
Sí, em sembla que sí, o potser serà un leve recorrido. És la meva opinió, no ho sé.
Sí, sí, ara en parlarem de tot plegat, perquè els ciutadans han posat nota a la monarquia. Ara en parlarem de tot plegat. Enric?
Jo vagi per davant que sóc antimonàrquic. I amb resposta...
Entenc que republicà.
Republicà, sí. Dic, la Constitució del 78 es va votar en uns moments que la majoria de gens no tenim ni idea de política ni el que votàvem. Mira què et dic. Si s'hagués de fer ara la votació d'una nova, de l'aquella Constitució avui en dia, tu creus que hi hauria el 90% com es va votar o diuen que es va votar avui en dia? Tu creus que això, vista l'experiència monàrquica que hem tingut durant aquests, des del 78 fins ara, l'experiència monàrquica que hem tingut aquest país, tu creus que continuaríem votant monarquia? Perquè la prova, sondejos que s'han fet, vull dir, la idea no va per aquí. La idea va més aviat, no monarquia, no, o altre tipus de monarquia, o con estos monarques, no, i no en tenim d'altres, evidentment. I jo crec que la cosa no va per aquí. Però vaja, molta sort a la Leonor, eh? Molta sort a la Leonor. Estic d'acord amb el que deies tu, que no li auguro llarga vida, perquè de monarquies a Europa, l'única monarquia... jo vaig sentir una vegada que los únicos reyes que hay son los reyes de Inglaterra y los demás están en la baraja de cartas.
Y los magos, ¿no? Los reyes magos,
bueno, también. Bueno, per qui cregui. Però com a fet evident, és Inglaterra i els reis de les cartes. Perquè el de més... Vull dir, i si profunditzes una mica, veus que les monarquies a Europa, que són les que coneixem més, perquè no sé si n'hi ha en altre lloc del món, vull dir... Totes són focus de corrupció, a la curta o a la llarga. A la llarga, si mires la de Belga, va haver molts problemes. Si mires la de Suècia, lius de faldilles. I la de Noruega, tres quarts del mateix. I és normal, perquè vull dir, no tenen el control de ningú. Vull dir, viuen dels pressupostos. I és així, i per experiència fidel i palpable, la d'aquí ja és, ja, bueno, ja clama al cielo, no?, que diu aquell. Uh-huh. O sigui, ja dic, jo no soc monàrquic, molta sort per la Leonor, uh-huh, i que, en fi, que llarga vida i que faci el que pugui. Els meus vots els tindrà.
Tot plegat, ara et dono la paraula a Ferran, però vull que comentem també això. Tot plegat, quan la valoració dels catalans sobre la monarquia espanyola, deia que hi havia nota, doncs bé, la valoració dels catalans sobre aquesta monarquia espanyola mai no ha arribat als 3 punts sobre el 10 des que el CEO va començar a preguntar sobre aquesta qüestió l'any 2014. Recordem que el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, li va costar preguntar sobre la qüestió, però finalment ho va fer a partir del 2014. 3 punts sobre 10. De fet, la percepció de la ciutadania pel que fa a la corona va baixar encara més si ens remuntem a la tardor del 2017. Recordem la famosa tardor del 2017, l'1 d'octubre, etc, etc. Arran del discurs de Felip VI, 2 dies després del famós referèndum, i des d'aleshores no s'ha recuperat, i de fet els simpatitzants de tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, tots suspenen la corona. A més, l'hereva del tron espanyol, com dèiem, jura avui la Constitució amb un 75% dels catalans que serien favorables a una república.
Bueno, és que aquest estudi es fa referència des del 2010.
2014.
2014, pues encara més.
És anual,
2014,
però,
2014, sí. Des de llavors estava molt recent el de la cacera d'elefants i tota aquesta
Botswana,
història.
Eh?
Sí, i tot el que havia sortit dels negocis i de les comissions al rei. Jo crec que arrel d'això, pues ja se li... La part que puguem dir positiva de la seva labor anys abans, pues ja va quedar pues eclipsada totalment. I llavors pues aquesta davallada... I per el que deies, Enric, abans, si resulta que aquests països que s'han anomenat són dels països també que van més cap a davanters d'Europa i tenen monarquies. Per tant, la monarquia no deixa de ser en comportaments, diguem-li, humans, que poden tenir les seves coses, però que no influeixen directament a la vida i la política d'aquells països, perquè continuen endavant.
Perquè tenen una llarga, i perdona, perquè tenen una llarga tradició monàrquica. Clar. Però és que aquí nosaltres no tenim aquesta llarga tradició monàrquica, malauradament, perquè la tradició monàrquica que tenim, des dels Borbons cap aquí, vull dir, és nefasta. Vull dir que si analitzes i t'agrada la història, que a mi m'agrada bastant, i analitzes una mica les monarquies des de Felip V fins a, o sigui, des que s'instaura els Borbons a Espanya fins a dia d'avui, i això que, escolta'm, vull dir, a dia d'avui ens hem enterat de fa 15 anys de lo del rei, perquè jo no sé si encara estem amb l'espumilla de dalt, i no m'ha arribat encara a fons, però vaja, és que... I desgraciadament, dius, bueno, el puc canviar? No, perquè dins la monarquia, el rei, vull dir, no, tu no pots escollir rei, no pots votar rei. O sigui que t'has d'empassar doncs, totes les males fetes d'aquest senyor.
Mira, família,
que no són poques.
La família reial que surt a aquesta hora del Palau de la Zarzuela, direcció al Congrés dels Diputats, amb dos Rolls Royce, acompanyats de quantitat de policia, evidentment, de cotxes oficials, de motocicletes amb policia al damunt, etc, com és habitual cada cop que es mou algun membre a la Casa Reial, en especial un dia com avui, que veiem aquest pandó que s'ha col·locat també al Congrés dels Diputats amb l'escut de la corona espanyola. Eva?
Bueno, pues no sé, yo de acuerdo con lo que dicen ellos, pero pues eso, le deseo un buen augurio y poquito más, porque como decía él, la historia pasada dels Borbons, doncs és nefasta total, no?
Però dius, bueno, és necessari tota aquesta parafernàlia?
Hi ha gent, però em pensava que n'hi hauria més,
Bueno, Déu-n'hi-do.
Hi ha gent mirant-ho tot plegat als carrers de Madrid, però jo em pensava que n'hi hauria més.
Bueno, però dic, és necessari tota aquesta parafernàlia? Bueno, és tenir entretenida la parròquia. Mira, mentre parlem de la Leonor, doncs no parlarem ni de l'amnistia, estarem uns dies així aturadets, i tornarem, quan això s'apaivagui, tornarem una altra vegada doncs, amb l'amnistia i amb les votacions i tal.
De seguida, a les 11 del matí, Leonor de Borbó, que oferirà aquest breu discurs i la jura a la Constitució des del Congrés dels Diputats. Intentarem seguir-ho des d'aquest programa i des d'aquesta casa. Deia, avui no és només qüestió de temes polítics, és qüestió també de temes de futbol. Ahir es van donar les pilotes d'or, com sabeu, a França, a París... Unes pilotes d'or que van ser otorgades la vuitena pilota d'or per Lionel Messi. Fins aquí, jo crec que cap sorpresa. Cap sorpresa tampoc en la pilota d'or femenina, que fins ara feia 2 anys que se l'enduia Alexia Putellas. Ahir sabíem que se l'enduia Aitana Bonmatí. I començava el programa dient avui com ha canviat en els darrers anys i de forma ràpida la cultura, la visualització, la imatge del futbol femení. Enric.
Sí, bueno, hem tingut la sort que el Barça... Bueno, aviam, jo he estat molt de temps, molts anys, fent d'esport, des de l'atletisme, i he estat, doncs, entrenador de hockey sobre patins, preparador físic...
Sí o no?
Sí.
Sí. Has entrenat a clubs, Enric, o no?
Com?
Has entrenat a clubs de l'hoquei?
Sí, i tant.
Quins clubs has entrenat? Doncs
pues mira, el meu fill va començar a jugar amb el pare... Bueno, era el JMJ, que és el pare Manyanet de Sant Andreu.
Sí, senyor.
I allà va començar a jugar, hasta que em va dir, papa, jo o estudio o jugo a hockey, o treballo. Dic, xato, treballa i estudia. Perquè amb el hockey no guanyaràs ni un duro. Aleshores, vull dir, jo, com que no sé dir que no, vull dir, pues, vaig seguir amb el hockey... Després vaig estar quan es va iniciar la Marató de Catalunya.
Sí.
Vull dir, sóc un dels pioners que es va instaurar la primera Marató de Catalunya.
Boníssim, això.
I portava premsa ràdio i anava a les emissores a fer difusió de més. Vull dir, jo sóc atlet, bueno, vaig començar a córrer també. A la primera Marató que es va fer a Catalunya...
Corres encara o no?
No.
No, ja no.
No. L'última que vaig córrer va ser a Nova York, l'any 90. Allà vaig penjar les sabatilles, perquè ja em van operar de dos menis, bueno, dels dos genolls, i el metge em va dir, el doctor Cugat em va dir, diu, si vols continuar caminant...
Doctor Cugat, compte aquí, també.
És que treballava, bueno, jo treballava amb la mateixa empresa que ell, a la Mútua Montañesa.
Boníssim.
I vull dir, i aleshores vull dir, vaig començar, doncs, quan vaig deixar el córrer, vaig començar a fer senderisme, vull dir que sempre he estat embolicant amb una cosa o altra, no? Però en quant a l'esport, vull dir, hem tingut la sort, aviam, el Barça de futbol femení, he tingut la sort d'agafar el Barça, que és un equip amb diners, i que són aquests clubs que desfan els demés, entens? Vull dir que això, vull dir, quan hi ha algun, jo recordo que quan jugava a hoquei, oh, és que el meu fill, oh, escolta'm, l'ha fitxat al Barça, va, molt bé, molt bé. O venien, escolta'm, és que el meu fill ha estat jugant amb el Barça de hoquei, ha dit que bé, i ara, ja que vens aquí a Santa Coloma, vull dir que estava xupant banqueta i vens aquí, ara, i aquí demostrar-me el què, no? Vull dir, són vivències que he tingut en tota la vida, i, bueno, he tingut la sort de que el Barça va agafar una època amb diners i fitxava, doncs, el millor que havia al mercat, i ja està, i clar, el número 1 no tenia... No, és que és impossible tenir contrincant, és impossible. Vull dir, amb el hockey, doncs, passava el mateix, vull dir, era impossible que el Barça no s'ho mengés tot, perquè, vull dir, tenien diners i possibilitats i nom, m'entens? I això és el que passa.
Eva Ferran, esport femení, què? Com ho veieu? L'esport femení.
Home,
ha pujat força bé.
I parlant, ara que parlem del femení, jo fa un parell o tres anys, quan em vaig aficionar a veure els partits de les noies, perquè m'agradava com jugaven. Jugaven molt, no sé, amb un esperit de com era el futbol abans. Endavant i amb ganes, no sé, coses que deies el primer equip o aquests fa anys enrere abans de vindre el Xavi, que dius, cony, sí, molta pilota, així ho té al mig del camp, cony, no? Ànsia i ànim cap endavant, sí, sí. I el que deia l'Enric, sí, bueno, el Barça pues, té aquesta grandesa de que absorbeix tot lo del voltant, però ja no cal de comparar-lo amb el nivell local, sinó internacionalment, pues, ha guanyat el que ha guanyat. Sí. Vol dir pues, que té uns valors.
Eva.
Doncs contenta de que l'esport femení estigui en un bon lloc i que se li reconegui, no? I encara li falta molt per arribar a tindre el que es mereix, no? Així que contenta i que no hagi res que lo empañe, no? Nada que lo enturbie, sinó que siguin endavant. A més, és el que deia el Ferran, es nota l'espíritu d'equipo, no? De companyerisme, de...
Es nota molt més amb el femení que amb el masculí, eh?
Sí, 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 jo el que noto és que hi ha companyerisme, hi ha equipo, sobretot, no? Es nota l'espíritu d'equipo. Mm.
Mm. 3 minuts i ja arribem a les 11, dèiem, pendents de la jura de la Constitució de Leonor de Borbó al Congrés dels Diputats, a una ciutat com Madrid, la gent preparada ja amb banderetes a la mà per rebre tota aquesta caravana, mira, mai millor dit en aquest programa, de cotxes, de reialesa, de Guàrdia Civil, de l'esquadró de la Guàrdia Reial, de l'Armada, que també acompanyarà a Leonor en aquest tràmit, etcètera, etcètera. Pendents de tot plegat, però clar, un dia com avui també hem de parlar d'altres coses que fan por. Parlem de la castanyada... Em riu el Ferran. Ens queden 2 minuts, però ho farem ràpid, això. Sí. Ferran, castanyada o Halloween?
Mira, totalment d'acord amb la castanyada, perquè és lo nostre. Ara ja se comença ja a parlar del castagüín.
Sí, senyor.
Que hem d'adaptar tot de les coses americanes. Estic totalment d'acord, perquè ja això, que ja estan guanyant terreny. Ja van començar fa pocs anys amb el del divendres aquest, el Friday, aquest, quantos? Els comerciants, el cony, les rebaixes són per després de les festes. I ara el proper que vindrà serà millor celebrar més amb una elecció de gràcies que no el Nadal.
Sí, però... Som així, castanyada. El Halloween és algo que se nos ha metido aquí i a més està guanyant terreny i sembla que la festa dels difunts i de record i de castanya i de tot això, sembla que el Halloween està pisando por encima d'això i...
Per cert, un altre dia en parlarem de tot plegat perquè tots normalment tenim la idea que això, el Halloween, ve d'Amèrica i jo crec que és molt més... És molt més cristià i molt més europeu del que molts pensem.
Bueno,
algun dia en parlarem d'això.
Holloway, bé, dels països cèltics.
Exacte.
Que té una tradició de més de 2.000 anys.
Una tradició gaèlica.
Bé, té una tradició de més de 2.000 anys. I qui ho va portar als Estats Units? Els irlandesos, que van emigrar als Estats Units.
Sí, senyor.
Però aquesta tradició, com altres tradicions paganes, com la Pasqua, com el Nadal, que venen de l'època dels grecs o dels romans, o anteriors encara, vull dir, són tradicions que era la collita, quan s'acabava la collita d'estiu, quan s'entrava l'hivern, vull dir, eren tradicions que s'han canviat al cristianisme, però que ja venen de temps ja... Bueno.
Enric, fem-ho ràpid. Què celebres tu aquesta nit?
Què celebro?
Castanyada o Halloween?
Per favor.
Castanyada, eh?
82 anys.
Panellet en mà, eh?
Ai, no oblidem els panellets.
Ara, panellet en mà. Mira, mira com arriba Leonor, que ja està saludant des d'un dels Rolls Royce. Escolta una cosa.
I la maca que és la Leonor.
Exacte. Enric, Ferran, Eva, moltíssimes gràcies
una
setmana més. Anem als serveis informatius, que ens informaran de tot plegat, i de seguida intentem connectar amb el Congrés i amb tot el que està passant a Madrid. Fins ara.